d'aire.
Més informació a ib3notícies.com.
Hola a tots i totes, som en Joan Cabot, benvinguts a un nou programa d'aire. Ho teníem pendent des de feia temps i acabam de tornar d'una breu però profitosa expedició per a Eivissa. I hem tornat en la bossa carregada de testimonis. Eivissa sempre ha tingut un punt d'illa indòmita. A nivell cultural, marcadament diferent a Mallorca i Menorca, començant per l'inexistència de pobles més enllà de vila. Allà hi ha parròquies i al seu voltant una població escampada, sovint autosuficient, que va desenvolupar una manera de viure i veure la vida pròpia. Aquesta peculiaritat està present en moltes de les seves expressions culturals, fins i tot en elements tan aparentment innocus com les espardenyes pageses. Abans, cada casa es feia les seves pròpies. Això vol dir que tothom era, en cert sentit, també sabater, com era caçador, pescador, pagès i rei del seu bocí de terra. Isabel Prats, la nostra protagonista d'avui, no en va aprendre a fer de petita, però ja de gran s'ha convertit en una de les grans mestres artesanes de la sabata eivissenca. Això sí, va viure una vida que és el retrat de la de molts altres membres de la seva generació. La transició de la pagesia més humil a una mena d'interregne que mai ha deixat d'estar relacionat amb la terra i les tradicions i que conviu, sense acabar de mesclar-s'hi, amb aquella altra illa, Eivissa, una marca mundial, amb la qual, de vegades, no té res a veure. Estava escoltant d'aire. A IB3 Ràdio us parla Joan Cabot. Començam. I ho feim a Can Vicente Prats, que és, com es diu, la finca on viu Isabel Prats i on va viure quasi tota la seva família per part de pare, a uns quilòmetres de Sant Antoni de Portmany.
Voleu? Jo ja estic gravant.
Bueno, pues, jo em dic Isabel Prats Bonet i vaig néixer el 4 de juny de 1958 a Can Vicente Prats, aquí on estem ara mateix, i aquí només hi havia molt poca cosa construïda. Va, hi havia una casa molt vella i llavors la vàrem reconstruir. Els meus pares esticaven a l'agricultura. El papà tenia bous, tenia vaques de llet i ametlles i garroves, el que dava la finca.
De secar, bàsicament.
Sí, de secar, no, i d'hort també, perquè aquí teniu... era tot de secar, però baix tenia un altre tros el papà, que hi tenia aigua, i allí era allò on sembrava salfals i allò on sembrava tota la verdura que nosaltres podíem procurar per nosaltres.
Això està aferrat a Sant Antoni de Portmany?
Bueno, està a 3 quilòmetres de Sant Antoni de Portmany i ells tenien, quizà, un quilòmetre i mig així, és allò on ells tenen sort, que ara és de la meva germana. Sí, som dues germanes, ella té 6 anys i mig menys que jo, i bueno, aquí els de casa mos pujaren aquí, no, hasta que ja vàrem ser grosses, llavors sí que ja vàrem anar a treballar, el papà, llavors a partir de que jo vaig tenir 14 o 15 anys, ell ja va agafar i un tio meu tenia un quiosco a la platja de Serenal, i el papà se'n va anar a treballar amb ell i la mamà se'n va anar en l'estiu a fer habitacions a un hotel.
Devíeu donar una mà a sa casa, però ja...
Bueno, ja naltros, jo mateixa ja es curava, sabia fer els llits, sabia fer el de sa casa, però si no teníem sa abuela que també mos ajudava, que era sa mare de sa mamà.
D'on provenien ses famílies? Eren totes dues...
Sí, totes dues eren eivissenques, perquè sa família Can Vicente Prats, que és aquí, eren 8 germans, germanes del papà, hi havia 4 germanes i 4 germans, i tots havíem viscut damunt la finca, aquí, que comença d'aquí, quizà, un quilòmetre, fins aquí dalt, era tot del meu abuelo. I llavors, quan el abuelo va fer testament i va faltar, eren 4 germans i 4 germanes. Suposem, en aquell temps, Esguelo va ser molt criticat, perquè resulta que s'estilava aquí a fer hereu, un hereu, que era el més gros. I el meu Güelo era un home que havia viatjat molt. Ell era marino. Ell havia anat per fora, havia anat fins a Mèxic, havia anat per puestos que ell havia vist les coses i la falta que hi havia, més que no n'hi havia aquí llavors. I el meu Güelo va anar i quan va fer testament va dir que hi havia quatre germans, però va partir la finca en quatre trossos i horts també en tenien tots, però que cada germà havia de pagar una germana i una part en terra, perquè ara aquí hi ha dos feixes que dèiem naltros, hi ha dos feixes de sa tia, hi ha sa feixes de sa tia Catalina, sa de sa tia Maria i sa tia Pepa. Totes tenien terra, no tanta com era es que les pagava, però els drets els cobraren en sous i en terra.
Això era poc habitual en aquella època.
Molt poc habitual. Aquí el Güelo va ser molt mal vist perquè va dir que tothom deia que on es havia vist mai que una dona pogués heredar, perquè una dona no heredava ni sa casa, ni sa terreno, ni res. De més avant, hi havia una tia, sa tia Catalina, que era fadrina. I ella va quedar d'aquí, de casa, li va deixar el que deixaven tots els vecindaris, superem de sa vorera, era que si hi havia una fadrina, ella tenia clau de sa porta, tenia entrada en su porxo, que li dèiem llavors porxo, i sa cuina i tenia una habitació. Això li quedava de per vida, hasta que faltàs. Suposem, i aquí quan arreglàrem sa casa, que nosaltres venguérem a viure aquí, que me la va ajudar a arreglar el papà, vaja, el papà més que nosaltres, perquè érem joves i encara no teníem d'això, aquí va renovar-se sa casa de dins, però una habitació ja va quedar, que era per ella, se li va entregar una clau de sa porta, i ja tenia entrant per sa porta, ja tenia entrada a sa cuina, també. I això era així. Sí.
M'ho dic que el vostre predi va ser marino.
El Güelo, sí. El meu Güelo era marino, sí. I la meva abuela, d'aquí, el meu Güelo era l'amo, però es va casar amb una dona de Formentera. La meva abuela provenia de Formentera.
Com es varen conèixer?
Pues això sí que no t'ho puc dir perquè no ho sé, però jo supos que com que el Güelo anava molt embarcat, ell devia recalar en el port de Formentera, però tampoc no ho puc assegurar perquè no ho sé. I, a més, sa abuela va venir cap aquí a viure, que de vora l'església de Sant Telm a Vila, és allà on ella vivia, que ara va ser d'un tio meu, però allí sa meva abuela, quan va venir de Formentera, allò era casa seva. Tenien aquella caseta i vivien allí.
És a dir, que tota sa família del vostre pare...
Sí.
Honrava aquestes finques dels voltants.
Sí.
Devíeu tenir molta relació amb ells.
Molta. Suposem la casa més vecina, que és a Can Vicent Prats. Aquí és a Can Vicente Prats, perquè el Güelo era Vicente. I allí és a Can Vicent Prats, que és de lluny on han sortit totes arrel dels Vicentes, suposem. Perquè allí hi vivia la padrina del papà. Aquí a Can Pep Prats, al costat, també venien de família de lluny, també venien, que també aquí era Can Pep Prats. Tot era molt un vecindari que tots ens ajudàvem uns en els altres.
I que hi devia haver molta família, molta relació familiar.
Exactament, sí, això sempre, relacions a família sempre, sempre.
I com era criar-se en aquests voltants?
Bueno, eren temps diferents. En els d'ara, perquè jo mateixa, quan vaig començar a anar a escola, tenia 6 anys. Jo, per anar a escola, no hi havia cap moto, no hi havia cap cotxe a casa, doncs era els papàs que me baixava. Els primers dies me baixava ell, i a lo millor em tornava a buscar l'altre Güelo que vivia més avall. I quan ja va fer una temporada que jo anava a escola, venia un penedor aquí a Can Ramonet, el bar de Can Ramonet era una botiga i bar, i venia cada matí d'uspar. I ell venia pronta i nosaltres, suposem, cap a les 9 menys 20, 8 i mitja, 9 menys 20, el papà m'acompanyava a la botiga. I allí, quan el penedor havia descarregat, doncs jo podia baixar amb ell. en sa furgoneta, una furgoneta grossa, ell mateix mos hi tenia unes mantes, i allí mos asseiem allí, no jo només, sinó totes ses amigues, vaja, sí, ses cases que hi havia al rededor, que hi havia boixes o boixos que anàvem a escola.
Teníeu molta relació.
Molt, bueno, ara ja no, perquè no hi viuen. Ara aquí està alquilat, que s'alquila per temporades o per anys, però aquí és gent que un no l'ha tractat tant. Ara en su vesí, que és el fill d'en Pep Prats, que li dèiem naltros, sí. I hi ha voltes que mos telefonam, o si mos trobam per enlloc, anem a fer un cafè junts, i això, el meu fill petit, en Lucas, i el fill d'en Pep Prats, que és en Marcos, s'han criat junts, són de la mateixa edat i s'han criat junts, perquè estan separats, i sa mare venia aquí, vaja, el nene venia aquí, i tenim el safareig allà dalt, i estaven en l'estiu, tots l'estiu junts, perquè ell llavors vivia a Barcelona.
I vos devíeu fer el mateix, devíeu sortir a jugar per aquí a prop. Doncs
pues era per aquí, i jo jugava molt amb en Pepe d'en Pep Prats, en su vesí, perquè eren els únics boixos que hi havia, jovenets. Vaja, boixos d'així, aquí a prop de per aquí, érem ell i jo. Llavors, jo anant de veure que en Ramonet, sí, hi havia na Tonyi, hi havia na Cati, na Tonyi en Figueretes, na Cati d'en Cires, na Marga d'en Bernadet, suposem, tots això mos coneixíem. I quan ja vàrem ser més grosses, pues ja anàvem a escola en bicicleta. Partíem d'aquí i anàvem a escola en bicicleta. Anàvem totes a una escola privada, era l'escola de les Trinitaris. Anàvem a les monges, anàvem a les monges. Perquè allà només hi havia enlotes, enlots, cap ni un. Els enlots anaven a la pública, que hi havia una escola dalt, que era la Mare de Rei, que allí també hi anaven boixes. Però, suposem, totes les que eren per aquí, totes mos anàrem a les monges, a les Trinitàries de la plaça Espanya.
I què tal, de les Trinitàries?
Bueno, bé, però hi havia una monja que no m'ho la tragava amb ningú, la veritat és a queixa, perquè era una monja que no sabia caminar, i el que feia era, si jo era la més grossa, suposem, de la classe, i hi havia una que es portava malament, em cridava jo perquè la nasa renyava i la nasa... I això no ho podíem suportar nosaltres, la veritat. Sor Madalena, bueno, la coneix tot el poble, ara encara, eh? Ara encara.
És a dir, vos obligava a pegar-li...
A pigar en aquella o agafar-la i que s'ajunollàs cara a la paret, a un d'això. Jo, de la veritat, he tingut dos fills... i no els hi vaig dur a les Trinitàries. I hauria d'haver set que no hi hagués altra escola perquè jo hi dugués els meus fills. la veritat tal qual és. No vol dir que ara això passi, però l'experiència que tinc jo, no ho sé, no m'hauria agradat que els meus fills anessin a l'escola de les monges.
Just vos vareu aplegar els anys d'adolescència en què Eivissa començava a canviar.
Sí.
Com ho vareu viure, vos?
Com la veritat,
jo
la veritat és que em vaig casar molt jove. Jo em vaig casar amb 16 anys. I la meva adolescència es pot dir que sí, festejàrem 2 anys, vàrem sortir 2 anys, de manera que jo vaig conèixer l'ell que tenia 14 anys. I ell en tenia 19. I de llavors cap aquí... Hem estat junts.
Vaja, heu anat a moltes discoteques.
Bueno, sí, anàvem en alguna, però tampoc no era una cosa que mos llamàs molt l'atenció. Mos agradava més anar-me a passejar o anar-me amb amics a fer una copa o un gelat o el que fos, que no anar a les discoteques. O sigui, hi havíem anat, perquè hi havia Esport del Torrent, antes d'arribar a Esport del Torrent hi havia Esbocala, que era allí on anàvem a parar, suposem, els dissabtes, que on anàvem allí. Per això ja érem casats, la veritat, ja estava casada.
Com era Sant Antoni quan vos éreu petita o joveneta?
Bueno,
perquè
era...
també hi ha tota aquella part del centre al voltant de l'església que allò devia ser el poble de Veres.
Allò era el poble de Veres i el passeig, que no era com ara, el passeig de les Fonts, era un més petitet, hi havia una carretera que el cruzava per anar a l'esport, però en aquell allí podies anar allí, anaves en el cine Torres, i poca cosa més. T'ajuntaves amb les amigues el diumenge, a lo millor, perquè el dissabte llavors no hi havia... La gent que treballava com nosaltres en els camps, dissabte no sortíem enlloc. Era el diumenge i a la tarda. Es diu menja de tarda, quan ja s'havia arreglat aquí l'animaleria, que dèiem naltros, havia estat menjant els animals, havia recuit les ovelles, que això era el que jo feia correguent els diumenges, altres dies em sabia mal haver d'anar a lo millor buscar la manada de les ovelles, però els diumenges les anava a recuir correguent perquè ja sabia que mos dutxaríem i partiríem cap al poble. Llavors anàvem al cine, anàvem a passejar per allà per esport, tornàvem, mos asseiem un rato per damunt el passeig i quizà cap a les 10 i mitja, 11, pues, el papà amb bicicleta em duia jo i una, amb una cadireta amb una altra bicicleta la mamà duia la meva germana. I això és tot. Això era pel que passava el diumenge i els dilluns tornàvem a començar el mateix.
Com ara ho coneixen el vostre home?
Bueno, pues quasi, bueno, estàvem un grup d'amigues, érem tres, i hi havia el germà d'una i un altre que era amic nostre també, i ell i un altre amic venien de cap a Sant Josep, i nosaltres estàvem en el cap del passeig, allà on ara hi ha el parc dels boixos, pues estàvem allà aturades. I hi va haver una que va conèixer, en Juanito, el que anava amb el meu home, que era el que conduïa i anava amb el cotxe, i li va començar a fer així, manotades, i ells s'aturaren i baixaren, i quan va baixar del cotxe, me'l vaig mirar i vaig pensar, aquest home té semblança, perquè aquí hi havia un germà seu que festejava aquí baix a casa d'Anna Catalina d'Ancires, amb una germana d'Anna Catalina d'Ancires. I li vaig demanar que si ell era en rei, si era de Can Rei. Diu, no, jo som en rei. I així, pues, d'aquell diumenge ja, cada diumenge, més o menys, mos vèiem, no sé que fos algun diumenge que jo no baixava. Si jo no baixava, no el podia avisar. Ell s'afartava de rodar i buscar i fins que se'n anaven. Llavors no hi havia telèfon, llavors no hi havia res que pogués, perquè si era un dia que feia mal temps, que fes molt de vent o que plogués, jo, nosaltres no me n'anàvem de casa. Pues sí, era així. No.
Algú se va espantar quan vos vareu casar amb 16 anys? Era més
pues sí, molt. Tot, quasi molta gent. Molta gent. Molts. Ja està família. Que estava loca, perquè feia això, que no havia disfrutat, però és que jo vaig poder disfrutar més quan em vaig haver casat que no antes, perquè jo vaig festejar 2 anys amb el meu home, però de casa jo no m'havia anat mai que no vengués algun jo. Jo i ell tots sols no m'ho veia mai. Mai. I perquè la meva germana era petita, tenia 6 o 7 anys, a veure, no, tenia 8, 9 anys ja. Sí, un 8 i mig, 9. I ella no volia venir. Ella no volia venir amb nosaltres. I com que no volia venir, doncs com us tocava, sa mamà tampoc no volia venir, me n'enduia amb sa abuela. I de sa abuela l'agafava. Ara has de riure, eh? Sa abuela l'agafàvem de casa, me n'anàvem els tres, i la duíem a casa d'una abuela d'en Pep, del meu home. Allí la deixàvem i nosaltres m'ho anàvem. I quan volíem...
Sí que estava tot sol.
Sí, i quan tornava cap a casa, doncs tornàvem per la abuela i arribàvem a casa els tres. El que això és el papà i la mamà...
No ho sabia. No,
i molt que m'havia advertit la meva abuela que això no... I que havia d'anar molt en seny, eh? Que no la fes quedar malament mai. Això eren ses...
Que no hi hagués cap accident.
Que no hi hagués cap accident. Em deia molt en seny.
Així que feu trampa, punyetera.
Sí, amb això vàrem fer trampa. Ara amb altra cosa no, eh? Perquè estar-me 4 anys i mig i tenir el fill gros. Així és que... La gent, tothom ho va dir. Es casa perquè deu esperar un boix. Es casa perquè ha de tenir un boix. Es va dir que jo em casava perquè havia de tenir un boix. Però vaja, va tardar molt a néixer. Va tardar més de 9 mesos.
La gent és tremenda, eh?
Tremenda. Hasta el dia que em vaig casar, així que venien tots a parlar amb naltros, dàvem l'enhorabona, n'hi va haver algú que va dir, però quina panxeta més petita que tens. Just així. I passant-me sa mà per damunt el vestit de nòvia per sa panxa. Jo vaig pensar que això és una de ses que... de ses que diu que m'hi he de casar perquè ho necessit.
Però vos vareu casar per enamorada.
Sí. Això sempre. Si fos de set només per tenir la llibertat, no crec que m'hagués casat. No. En tot i això, gràcies a Déu, i tocant madera, m'ho ha durat, la veritat. M'han fet el 50 aniversari, el 51, ara és dia 10 d'abril.
Que es dedica el vostre home?
El meu home ha treballat en la terra sempre.
Sempre?
Sempre, sí. Aquí llavors vàrem fer una perforada, aquí darrere, ja vàrem treure aigua de la nostra, i aquí hem sembrat melons, patates, xindris, de tot. Ell anava al mercat vell de Vila, i anava cada dia, i dies que havia de fer dos viatges. No, i ara encara, ell estarà molt malament de l'esquena, però... Ara encara, ell ni cap patata, ni tomates, ni xindris, ni melons, tot això, cebes, tot això ho sembra. Ell per naltros i per la meva germana i els fills, tot qui en vol, que arriba que dic jo.
Era Isabel Prats, nascuda a Sant Antoni el 1958. En uns segons continuem amb la seva història. Abans, però, feim una breu pausa. Estau escoltant Aire a IB3 Ràdio. Tot d'una torna.
Tres ràdios Dial. IB3 Ràdio estrena nova temporada més aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la ràdio pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027, amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts, amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
IB3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es. O telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
Bienvenidos a la segunda división.
Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
Ja sabeu tant que encara m'he fet aquesta idea.
En Tomàs
ho pot dir.
David Gui, bon dia.
Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
Company Fuster, bon dia.
S'ha de fer feina. Sí.
Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Hola de nou, som en Joan Cabot i això és Aire, i la protagonista del programa d'avui és Isabel Prats, coneguda a Eivissa per la seva habilitat fent espardenyes pageses i la seva presència habitual a fires i festes de poble. Però en aquesta casa també és coneguda per ser la recepcionista de la delegació a Eivissa d'Ivetres. Una feina que du fent des del moment en què la cadena autonòmica va arribar a l'illa. Tornant un poc enrere, ens havien quedat en el moment en què ella es casava.
Heu fet feina, però després...
Sí, després de... Vaig treballar dos anys a un souvenirs, després de casar-me, i un any i mig a una lavanderia. I llavors ja vàrem venir sis. I ja vaig deixar de treballar fins que ells ja pogueren anar a escola. I quan començaren a anar a escola, en els 5 anys, doncs jo em vaig tornar a treballar. He treballat en Suma. Bueno, primer era un vivó, llavors va ser Suma. Vaig treballar a Seroski, d'encarregada de pescateries. I ara fa 18 anys que treballo a IB3.
Hem de fer bona propaganda.
Fa 18 anys, ja.
Que feis feina a la recepció
de IB3 aquí a Eivissa Sant Rafel.
Que tal vos tracten els meus companys?
Ui, molt bé. Això és meravellós. Som tots una família, allí. I tant càmeres com periodistes, tots.
A més, hi ha gent que hi fa feina des de...
Des de que obriren. És que jo vaig estar uns mesos després d'obrir. No sé si obriren cap a darrers d'any, m'apareix, o novembre, o no sé què. Jo ja hi vaig entrar en s'obril. No feia ni un any que estava obert.
I a més d'això, hi ha les espardenyes. Amb Isabel Prats parlam una estona de les tradicions eivissanques. Unes tradicions que varen sobreviure els 40 anys de dictadura, malgrat moltes d'elles estaven prohibides, com els ucs o els balls als pous.
No es podia fer.
No es podia fer.
Sí. Jo me n'en record, eh? Jo... L'any que nosaltres mos casàrem, l'any que va faltar en Franco. Mos casàrem nosaltres en s'obril i ell va faltar en su novembre, del 75. Llavors sí.
Llavors van començar... recuperar...
Les colles de ball pagès i tot això. Jo, això m'havia agradat molt sempre, però fins que els fills varen ser grossos i que ja, com dic jo, volaren per ells mateixos, pues, llavors ho vaig agafar. Jo...
Ho vareu viure de petita, d'alguna manera?
Bueno, ho vaig viure, però jo ja era casada quan vaig viure que les colles començaven a ballar pel dia del poble, i que es començàs a fer xacotes pageses i festes de pou ja no fa tants d'anys, tampoc, perquè això es va anar agafant a poc, no va ser una cosa que en seguida... Ara que es dia del poble hi hagués un parell de colla, un parell de parelles que es vestien i feien una sonada i una ballada, pues sí, ho havia vist des de... Però tot això després de casar-me, després de 16 anys.
Quan era petita estava privat.
Això no, jo no en record res. El que record és que algun any aquí a Casa Padrina de Can Vicent Prats, Casa Padrina del papà, li dèiem a Casa Padrina perquè era la padrina del papà, s'hi feien esclovades d'ametlles, esgranades de dacsa, i tot això hi havia bunyols llavor i venien normalment dos sonadors, però fent un parell de sonades. De ballar ni res d'això, no.
I cant redoblat n'hi havia?
Sí, i cançó també. Això jo, hasta seguela, m'havia cantat de cançons així que les havien fet. En privat, això es feia, com et dic jo, un dia d'una esclovada d'ametlles o una esgranada de dacsa, o el dia que, per exemple, d'entos d'anar a tallar a Reim per llavors fer vi, que potser quan s'arribava a la casa d'allà on havia tallat el Reim i tot allò, pues, allí es treia potser un flaó que l'havia fet l'ama de la casa, pa pagès i sobrassada, i llavors era quan, com que hi havia molta gent ensonant-les, o una cuida d'ametlles, tot això, llavors sí que feien una sonada. Jo he vist el papà tocar les castanyoles una volta mai, eh? Una volta mai, perquè molta Ramon no la feien.
Me sorprèn molt que tot això encara es pogués recuperar, encara hi hagués gent que se'n recordava quan se feia.
Sí, perquè ara mateix no, jo i el meu net i sa nora ballàvem en la colla de Buscastell, d'aquí de Buscastell. I la presidenta, na Cristina Ribas, i na Belio, que hi ha falta, però eren els dos que ho duien, na Cristina i Nivelio, ells havien anat a Argentina amb una colla que hi havia a Vila, que les dones anaven amb una dona que els ensenyava, que anava amb elles, i els homes amb planes, diu que hi havia anat molt amb planes de Sant Miquel, que era un sonador molt bo, aquí baix hi havia mossenyes, baix de casa aquí, just antes d'entrar a la carretera, la casa que ara quan baixaràs a la dreta, la darrera que hi ha, allí vivien mossenyes, i ell sabia fer tambons, sabia fer castanyoles, flautes, i era molt bon sonador, que era el que, suposam, d'aquesta redolada, sempre es convidava que encavengués que les ametlles estaven mitges clovades o la dacsa mitges granada, o es raïm tallat o el que fos, ell venia però en que fos a lo darrer, no venia per treballar, ell venia perquè dins un senyor que duia, molt vell sempre i tot esquinxat i això, allí dins hi anava el tambor i la flauta.
També hi havia les matances, que no sé si en fèieu aquí, si fèieu festa el dia de matances.
Bueno, les matances ja no estàvem aquí, perquè d'aquí me'n vaig anar que tenia 9 anys. I m'anàrem a Sort, de baix, que el güell, el tio Enrique, el va vendre el seu tros i el va comprar el meu güello, per part de sa mamà. El va comprar ell i es feren una casa allí. I allí era allò on vivíem. I allí fèiem les matances. Però no eren unes matances tan tradicionals com feien al costat a Can Pere Toni. Hasta hi venien disfressats. Que allò era sa risa, perquè i veies quan a la nit que passa xamanea, que potser estava sa frita en solla, i deia, però si musicau mas cara, ja què passa aquí? I arriaven un cistelló pas fumeral, perquè li posaven bunyols, li posaven un plat de frita, i tornaven a puar, i allò era... I llavors, quan ja havies acabat de sopar, era quan l'amo de la casa... Llavors, encara no els hi deixaven fer, però ell dins sa casa, el feia dins sa casa, feia un uc pagès. Allò volia dir, en els disfressats, que podien passar, que podien entrar.
I no els hi deixaven fer
no,
el suc?
No.
Estava prohibit?
Estava privat, perquè resulta que diu que hi havia molt de contrabando i diu que si volien descarregar. Això dit de sa padrina de Can Prats, d'una dona que ara tindria més de, quizà, 150 anys. Diu que quan hi havia tant de contrabando, suposem, escalaven a UK, un parell, escalaven a UK. Si volien descarregar allà, escalaven a UK cap aquí. I, clar, com que estava privat, la Guàrdia Civil corrien, aquells que ucaven, i mentre tant aquells descarregaven. Això és el que m'ho contava sa padrina, eh? Jo això no ho he viscut ni ho he vist. Vaja, no ho he viscut jo. Ella sí, perquè era una dona més bé que no érem naltros. I...
Aquestes zones de costa, tant a Mallorca com a Eivissa, com a Menorca...
Això és el que passava.
El contrabando era...
Exacte.
Era habitual.
I sí, sí. I jo ara mateix, jo ja quan vaig ser casada i això, els ucs se'n feien per tot i te'n deixaven fer. Però jo no havia sentit un uc mai més que en Pep Pere Toni dins casa seva i en feia un. Que quan feia aquell uc volia dir que cada any els disfressats podien passar. I passaven i feien... Hi va haver un any que van agafar una taula i la feren desembolicar i un home va tirar damunt l'altre i el va sanar com si el sanar es fotia una deixada d'aigua en amunt. Nosaltres mos tronxàvem perquè els homes anaven vestits de dones. Això també era una cosa que deu un lliure i que hagués passat, eh? No, i dins la casa i la porta tancada, eh? La porta tancada en clau. Si es feia festa d'aquella... no la feien en el pati de sa casa.
Anàveu molt a missa?
No. La veritat és aquesta, no. Vaig a missa quan...
Uops.
Per un difunt, vaig a missa per una comunió, que mos hi haguen convidat, una boda...
Li heu d'agrair les trinitàries, això.
Sí. Això sí que mos hi duien, eh? Cada dissabte, perquè resulta que podia, que el dissabte no teníem escola. Però és que se que hi volgués anar, podia vestir, podia mudar-se, no es podia anar a missa sense anar mudat, i es podia anar a missa. I jo, la veritat, que els dissabtes hi anava fins que vaig fer la comunió. Quan vaig haver fet la comunió, que la vaig fer de 7 anys, el papà ja no em podia baixar cada dissabte al poble i ja va tornar-me a buscar.
Però no eren beatos?
No, és de casa, no. Mica. I una abuela, la meva abuela d'allà baix, encara menys. Perquè es deia que aquí tinguérem un capellà, que ara és casat i té fills, i en va tenir algun antes de casar-se amb la dona que té, però li deien don Ernesto. I mos feien ensaiar el dia d'anar a fer la comunió, pues totes ja mos devien on estàvem, on, en quin banc, que havíem de sortir. I la meva germana... era una boixa que no podia estar sense veure sa mamà o plorava molt. Ella era mamà. I de què va fer? Sa abuela meua va pensar, i com que era, jo era sa meva padrina, era sa meva abuela i sa meva padrina. i em va agafar la meva germana coll, i claro, sa mamà es va calar a prop d'ella i estava en sa boixa, i sa abuela va dir, diu, jo podré veure-la a fer sa comunió. Però el capellà va venir i li va dir que es passàs dos bancs més endarrere, que havia fet sa boixa, i la va fer, i al cap d'un rato de sa boixa plorar, es va aturar sa missa i va dir a sa abuela que per favor tragués aquell infant d'allí dins. I sa abuela va partir, se'n va anar i se la va endur. Però a missa, ahir va tornar, el dia que em vaig casar jo, el dia que es va casar sa meva germana i coses així. Però si no, ella no hi va tornar a posar peus a l'església. I era per lo que li varen fer. Diu, o sigui, era ses... No ho sé, jo m'he criat més en sa meva abuela que en sa mamà. Però jo, sa meva mare... set sa meva abuela. Jo des de 9 mesos ja he estat amb ella i anava a escola i em venia a buscar el abuelo. El abuelo em venia a buscar i quedava allà i quedava a dormir. El sant demà de matí em tornava ell. I a les 12 em tornava a buscar, perquè com que teníem escola matí i tarda, i quan jo hi anava, llavors a les 3 tornàvem a entrar i a les 5 sortíem. Jo he estat més amb sa abuela, per jo sa abuela, set... sa mamà, perquè m'ha cuidat quan era petita i quan ja he sent més grossa me l'havia d'endur de iaia, que dèiem nosaltres. Aquí, si érem, anàvem jo i el meu home, me l'enduia amb ella. No teníem altre remei.
Semblava una dona amb caràcter.
Ho era, però era molt moderna per la seva... per l'edat que ella tenia,
que
ella
tenia molt de caràcter.
Molt, molt. Ella, en jo no s'hi havia enfadat mai. No li havia dat es veu ocasió, tampoc. Però era una dona amb caràcter,
També una dona que permissiva, perquè si vos deixava anar...
Sí. I m'he dit d'ella moltes voltes que si per ella hagués set, me n'hauríem pogut anar. Hombre, és que ella veia que la duíem allà i la tornàvem a buscar potser a les 11 de la nit. No vol més tard, perquè ja més tard ja no podia ser, però... Hasta les 11 menys quart 11 estaven les dues abueles juntes, la seva i la meva.
La conxorxa de les abueles.
Pues sí.
Parlem un poc de les espardenyes, perquè això sí que te va venir de més tard i és una cosa que t'ha donat videta.
Pues, i me'n dona ara encara. I me'n dona ara encara.
Com perquè... vas començar?
Pues mira, jo resulta que m'operaren de l'esquena, em posaren, que jo estava, treballava a Seroski, en els 47 anys, vaig funyar gel, vaig patinar, i se m'aplastaren dos vèrtebres de les lumbars. I aquí no em feren res, i m'enviaren a Palma i m'operaren, em posaren dos varilles i quatre tornillos. I claro, amb això em daren una pensió d'invalides. Jo ja no vaig poder anar a treballar més, a no ser... Era una invalidesa parcial, el que estic fent ara, i cobrant la invalidesa és el que estic fent. Llavors, cap de l'any 2007, pues, el Consell feia un curs d'espardenyes d'un any, mig d'espardenyes i mig d'espart picat. I jo m'hi vaig apuntar i em agafaren, que sí, perquè vaig haver d'anar a la Seguretat Social, demanar un permís perquè ells em dessin permís per fer aquell curs, i vaig anar allí i vaig fer 6 mesos de fer espardenyes, i em va agradar prou que tot el que jo anava fent allà, quan arribava aquí, feia el mateix. I així ho vaig anar practicant. Jo el primer... una vez les de morret eren molt difícils, però les espardenyes aqueixes i les d'home i tot això, pues, ho vaig agafar llavors. I llavors em varen dar el carnet d'artesana. Claro, artesana, resulta que jo havia de tenir unes hores fetes in Alina Sansano, que és la que mos feien el curs a Santa Eulari, va dir, mira, vine al museu, vens 2 o 3 tardes per setmana, diu, vens un mes, diu, i llavors ja et firmaré jo, diu, ja t'ho arreglaré jo. I va ser bé, Nalina Sansana em va firmar aquelles hores i ella mateixa em va demanar la carta artesana. Vengueren des de Palma aquí a examinar-me. Imagina't tu, un mallorquí que venga a examinar-te de fer espardenyes pageses. Però bueno... Tu rius, però jo quan m'ho digueren encara vaig pensar, però i això no que treu cap? Però bueno, jo ho vaig tenir tot muntat damunt una taula i va dir això, i de tot em va dir que sí i em van dar la carta d'artesana. Però bueno, jo no és que tragués d'això, però vaig pensar com poden venir uns de Mallorca, perquè aquí examinar-me d'espardenyes i vicenques i no tenen res que veure amb les mallorquines, eh? Perquè això és fibra natural i les mallorquines no ho són fetes de fibra natural. Ni aquí, ni a Mallorca, ni a Menorca. I m'ho daren, em daren la carta d'artesana. I llavors em varen dir que si volia ser de mestra artesana, en els 10 anys la podia tenir. I aquí la tenc.
Mestra artesana.
Som mestra artesana, sí. I jo em va agradar molt perquè el primer que vaig començar a fer va ser a fer espardenyes pels amics o per algú que li agradaven molt, doncs pues mira, jo te'n faré unes. I la vaig anar i les vaig fer i els hi feia i les feia com un hobby. I ara també, ara aquí hi ha tot això, però ara si hi ha alguna fèria com era Santa Getrúries aquest dia... Llavors també a festes de poble com és a Sant Carlos o a Passes d'Àlies, això també mos conviden per anar-hi a fer una exposició i si un pot vendre res o no ho ven, però si no, ja estàs amb tots els artesans que hi ha aquí per a Eivissa, mos ajuntam tots i tenim un dia polit perquè xerram uns amb els altres més que no treballam, però bueno, també es té que fer això.
A més, s'ha recuperat tot un poc en paral·lel, les flautes, els tambors...
Tot això, sí. I ara hi ha molt... Bueno, ara hi ha molt de gana de tenir i de fer cursos i de tot, però llavors aquell curs que vaig fer el 2008 no s'havia sentit a parlar mai. I de totes les que el fèrem, que eren 12, en sortiren dos. Una que es diu Eulari, de Santa Eulari, i jo.
Què és el que vos agrada de fer les espardenyes?
És que...
Que vos deixen tranquil·la i estan tota sola.
Pues jo tinc, ja ho veus, aquest magatzem, perquè això és un magatzem, això precisament és aquí dava menjar en a Segu, i que això aquí penjaven els gordiments, això és, això obre amb aquesta porta i vaig dins casa. Pues aquí, a mi m'agrada, me'n venc aquí cada tarda, els matins es treball, però a partir de les 2, quan he recuït la cuina, i... perquè el meu home fas dinar, cada dia m'ho fas dinar, i jo he recuït la cuina i he fet dues coses dins casa, ja som aquí, tinc la meva tele, em cal aquí tota tranquil·la, i aquí estic jo molt a ple i molt bé, i vaig fent, perquè m'agrada molt i no me cans, no me cans, és una cosa que... No ho sé, i ara he après a tenir espitre, les puc fer de colors també, i això, a lo millor combines aquest color i aquest i et surt un mostassa i dius, ah, cony, aquest color, que polit, i ja... No ho sé, m'agrada molt, la veritat és aquesta, sí, sí.
I a més és una feina manual, que supos que...
Tot manual.
Que... si teniu...
Exactament.
Que vos preocupen...
No. Te cales allí i has de mirar per on vas i el que fas, perquè si no faries una xapussa. I no només espardenyes. Faig mantons, faig rifacos, els brot, vaja, perquè fer sempre el mateix també te cansa. Pues ara tinc dos rifacos començats... Tenc un mantó acabat aquí, ja tenc tela buscada per tallar-lo, per fer-ne un altre. I així, quan anem per al món a les fèries o a les festes de poble, no duc només una cosa. Duc un poc variat de tot i ara he après a fer la gonella negra, també, d'aquí, i a brodar els davantals. Tot, més o menys, passa per les meves mans. El que duc a exposicions.
Clar, aquestes espardenyes ja tenen sola moderna, perquè ja tenen sola de plàstic.
Sí, és que ara ja no puc fer la sola d'espart, perquè tinc artritis reumatoide i es dia que vull fer més de la conta, llavors l'endemà que estic que no puc. El que és molt dur és l'espart cru, que és aquell d'allà, sí. Aquell senyor d'allà. Allò, a 6 mesos d'esperdenyes me les va fer a Neus de Can Terracabat de Sant Miquel, i 6 mesos d'espart me'l va fer en Palermet. Pues en Palermet, va ser en Palermet, fèrem aquell senyor. Hi ha una cadira per aquí que també varen fer en altres sa cordelleta i ell mos va dir com l'havíem d'engordar. I ho tocàrem quasi tot. Entre espardenyes i espart, pues...
Quin tipus de gent te compres les espardenyes?
Bueno, el tipus de gent que compra aquestes espardenyes també té de ser perquè digues que ho coneixen.
I quantes en fas? Quantes hores te dur fer una espardenya?
Buf, una espardenya pot dur... Tenguent el cordellí fet, perquè això... Hi ha dos dones que ho fan. Una té 90... 92 anys i l'altra 85. I em fan el cordellí de les espardenyes, elles. El cordellí és feina, també. Però si has de començar... Suposem, si tens la sola i el cordellí fet, és muntant-la...
I el cordellí, a partir de què se fa? A partir de...
L'espitre... Tu saps el pitre aquest que té pics a cases fulles a cada costat, que hi ha pels margens, aquí ha acabat morint-se, no en queda ni una, ja.
No en queda.
No en queda. I era del que fèiem les espardenyes. Suposem anar amb el consell per demanar-los que, per favor, a veure si es podia, perquè ha sortit el mateix que les palmeres. Però no és rojo, és negre, és de la pitrera. I aquella fulla la matxacam i en su matxacant-la, pues les ratlles amb un ratllador i et surten els filets de pitre.
I després amb això has de fer la corda?
Amb això faig aquell cordellí, això es fa aquest cordellí.
Que també has de tenir mans,
sí,
per fer-lo.
Ja et dic que aquestes dues dones és el que fan, mira, ahir em vaig anar a buscar i... I llavors això ho has de muntar en la sola comprada. Que això, les caixes són en sola comprada, perquè no es pot, no puc fer sola d'espart, i em faig enviar les soles són de jute, i de dalt la montes, suposem, muntant-la i teixint-la, en una tarda, em puc, no en faig un parell, però no hi falta molt. Però no el faig un parell, eh? Moltes hores, que l'ami se posa a les 4 menys quart o a les 4, hasta hi ha dies que aquí, després de que hem fet estela diària, ja me'n vaig cap dins casa, però si no, estic aquí.
Per passar gust.
Ah, jo sí. Jo em passo el temps i molt de pressa. El meu home arriba que em diu, ve algú per veure'm això, i està allà dins la cova. És que... Per ell és la cova, perquè ell així diu, jo no hi sabria estar, però ell sí sap estar assegut davant la tele, però jo... Davant la tele, no? És cap d'un rato ja m'adorm. Cap d'un rato ja hi trossit el cap i ja està.
Anava moltes fires. Se venen bé.
Bueno, sí, es venen bé. El que passa que arriba que la gent que no sap el que costa de fer, quan li dius es preu, et tanca els ulls i se'n va.
Què costa un parell?
Un parell d'espardenyes calades les venem quan podem, a 100 euros. 100 euros. Una cosa feta a mà, eh?
Una feina artesana.
Que un bon dia, si havies de fer el cordellí i muntar-la i teixir-la, no ets bo. No hi ets bo.
Els balladors encara els aduen.
Sí, eh?
Obligatori, no?
Obligatori. Els homes han d'anar amb l'espardenya emblanquinada i tot de pitre, i les dones, per anar a ballar, s'es de morret. Ara, per festa de pou, sí que es duu la calada, que era la de feina antigament. Jo conec la meva abuela, en Sivern, anar-se'n a sembrar ella i el papà, i ella du unes espardenyes de caixes. I jo tenc aquest banc que era de sa abuela, i jo, perquè les soles que les feien eren els homes, com que s'havien d'espretar i això ho feien els homes, jo he vist el abuelo agafar aquest banc i calar-se i fer no unes soles que llavors l'abuela anava i les de dalt els hi posava això i les teixia una mica i quizà no tan ben fetes com aquestes, però era en el que treballaven. Anaven al camp a treballar així.
I cadascú se feia les seves.
Cada casa feia, no hi havia sabateria per anar a comprar. Jo això me n'en record, jo. Jo he vist... Hi havia una sabateria dins Sant Antoni. Una. De que jo ja me'n record que anàvem allí a comprar-me les espardenyes, les sabates. I segons com era, ni anava jo. Agafaven una canya, el papà agafava una canya, la calava contra la paret, i jo, dreta, posava el peu damunt, i com que tocava el peu també en la paret, feia una raieta a la canya i s'anava endollant unes sabates. Si aquella canya entrava dins la sabata, ja estava.
Com
sí,
ha canviat la cosa?
De vora ara, bueno, ara veig gent que es queixa, perquè, ui, no, això no. Com? Tio, d'haver viscut? I no som de les més velles, que hi ha gent més vella que jo. Hi ha gent més vella que jo, que encara he conegut més bé sa... Perquè jo ja he anat coneguent que era una altra cosa, que era, a poc, ha canviat, però a poc, ara canvia molt de pressa. Ara, bueno, jo em passo amb el cap a vegades, perquè treballant allí a Sant Rafel, arriba que veus cada cosa que dius, mare de Déu, si segur que aixecàs obris un ull i ves això, el tornaria a tancar.
I fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies a Isabel Prats i al seu home pel seu temps i amabilitats. Vos recordem que sempre estem cercant personatges interessants, així que si teniu alguna idea o suggeriment ens podeu escriure a aire@ivetresradio.com, aire@ivetresradio.com. Podeu accedir a tot el nostre arxiu i vos podeu subscriure al nostre podcast a qualsevol de les plataformes disponibles i a ivetres.rg/carta. La música que fa servir és de Joshua Abrams, Natural Information Society, Sirom, Marisa Anderson amb Jim White, Oren amb Archie, amb Johan Berthling i Andreas Ferlin i Charles Rumbach. Bàrbara Ferrer, la producció executiva, vos ha parlat Joan Cabot, gràcies per ser a l'altre costat i fins la setmana que ve. Mm-hmm.